no veig una alternativa en el turisme.
I els reis Felip, Sisè i Letícia han visitat avui l'illa d'Eivissa i precisament en aquesta hora està convocada una manifestació antimonàrquica a la plaça de Sa Graduada de Vila. Són les 8 i 4 minuts. Actualitzem notícies al butlletí de les 9.
Més informació a ib3notícies.com.
Això era i no era, amb Rodi Palongi.
Bon vespre. Tot seguit vos convidàvem a escoltar un dels programes que pensem que ens va quedar rodó, rodó. Ah, i seguim treballant de cara a la nova temporada de setembre. Bon vespre i benvingudes a totes i tots. Això era i no era, un programa prescindible per a gent imprescindible, sempre endavant, sempre amb bon ànim i amb la idea de fer-vos somriure una estoneta. I avui xerram de música, però especialment de la música que sona aquests dies i tranquil·litat que no posarem el resistiré. Com sempre, en aquesta època estem fent del programa des dels estudis temporals que hi ha a l'espai Kegles i asseguda a la distància que ens permet la fase 1 o fase 1, com diria aquell, està una dona que vaig conèixer escrivint una sèrie a IB3, Llàgrima de sang, la sèrie. Ella és na Joana Castell. Joana, ara estàvem xerrant, hi ha un parell d'anècdotes d'aquella època. Vols que les expliqui o millor no?
Ui, millor no. Un altre dia, jo crec, no?
Això, xerrar de la tele és per quan ja no fem feina a la tele. Perquè quan fas feina a la tele no pots xerrar de la tele. Molt bé. Joana, què tenim pel programa d'avui?
Idò, avui, com has dit, Rodi, xerrarem de música amb un compositor i una cantant.
Molt bé, noms, noms.
Xerrarem amb Antoni Mairata, compositor de Campanet, que ha residit a Los Angeles, però que actualment és a Mallorca. I també xerrarem amb la guanyadora de la primera edició de Factor X, o de Tu cara me suena, de l'any passat, na Maria Villalón.
Friso per escoltar-los. I què passa amb el nostre Dream Team balear?
Ui, per descomptat, i seran Napolini, na Margalida i en Joan Carles. Ja estan preparats.
Molt bé, molt bé, molt bé. Però ara canvio el to, me poso seriós uns instants, perquè arriba el moment de la darrera hora de l'estat d'alarma. Per fer-ho, com sempre, el director del Centro de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, que ens atén en exclusiva per a IB3 i les Balears.
Ui, sí, jo li vull demanar sobre la fase 1.
La fase 1. I d'hora tindràs oportunitat, Joana, de xerrar amb el senyor Fernando Simón, perquè tenim un munt de preguntes.
D'acord.
Bé, ja em fan senyes, sí, sembla que ja tenim a don Fernando Simón al telèfon. Buenas tardes, ¿cómo está, señor Simón?
Sí, la verdad, buenas tardes a todos. Les echaba de menos ya, ¿no? Además, con tanto trabajo, ruedas de prensa y responsabilidades, ya saben ustedes, es de agradecer este programa más suelto, más distraído, más divertido, ¿no?
Muchísimas gracias por sus palabras, nos anima mucho. No queremos restarle tiempo, sabemos que está ocupadísimo, pero siempre estamos muy agradecidos por su amabilidad.
Gracias a ustedes, no hay que bajar la guardia, de todas maneras, enhorabuena a vuestra comunidad autónoma, porque la verdad es que se han portado muy bien a todos, desde Menorca hasta Ibiza, incluso...
Eso quería preguntarle. Hemos entrado en Baleares en la fase 1. ¿Qué nos puede contar sobre esto?
Bueno, la verdad es que, insisto, quiero darles la enhorabuena una vez más. No hay que bajar la guardia y además, que sirva de precedente, porque no voy a hacerlo todas las comunidades autónomas, ¿verdad? Pero ya, si ustedes tan buenos y haberse portado tan bien, pues les hago un pequeño homenaje, escrito unas palabras, si me dejan.
Oh,
por favor, adelante, adelante.
Gracias. Bueno, preparo unas palabras a ustedes, ¿no? Islas bonitas. Islas bonitas que tienen Catedral y Dalvila. Mediterránea son ellas. Menorca, Ibiza, Formentera, Cabrera, todas juntas han podido salir del virus. Qué bonita es la cala de Deyá, al lado de Valldemosa, con los bancales de Banyalbufar. No, sino ocultar tampoco las grandes playas del Trenco y también la Albufera, la Alcudia, la Grado, en Menorca. Si sin lugar a dudas, grandes faros, faros y farolas, como el Cabo Dragonel, el Cabo Llebeig, el Cabo Tramuntana y el Ferruz. Aquí, en Dragonera, en Formentera, en Fuerteventura, todas son Baleares, con su acueducto al lado de la lonja. Baleares son la comunidad autónoma más reivindicativa por sus ríos. El río del Gorblau, el río de Cúber y el río de Santa Eulalia del Río, que aunque esté seco es un río. A partir de allí ya todo es las Baleares. Qué bonito el castillo de Bellver, qué bonita Baja Vila, qué bonito todo aquello que es y que no es Baleares, que están en un recuadro, no como Canarias, sino que están detrás del hombre del tiempo. Esta es la comunidad que queremos, este es el ejemplo que desde el estado de emergencia tenemos y deseamos, donde la única zona del mundo que se comen los rahors o peces galán en el norte de África lo tiran, y aquí, sin lugar a dudas, Baleares, Mallorca, Ibiza, Fuerteventura, Formentera, Cabrera, Gomera.
Señor Fernando Simón, muchísimas gracias por sus palabras, han sido muy bonitas, nos han llenado el corazón de gratitud.
Gracias.
Pero queríamos saber si en su equipo de Consejo de Sabios hay algún representante de aquí, de las Baleares.
Bueno, la verdad es que una de las ideas que el gobierno tiene en marcha y ha puesto ya a su disposición es conseguir, digamos, un representante de cada comunidad autónoma que se exprese como cada comunidad autónoma pertenecientemente y que pueda explicar de una manera ilícita y totalmente majestuosa desde el punto de vista que se pueda entender, ¿no? Por eso hemos seleccionado una serie de personajes famosos, digamos, o famosetes en cada comunidad autónoma que sepan explicar cada una de las fases y los sistemas.
En ¿Y en Baleares?
Ya no me embolico más. Es Miguel Montoro. Miguel Montoro.
Ah, muy bien, Miguel Montoro. Será ahora, pues contactaremos con él, le vamos a llamar y bueno, y darle las gracias siempre por sus explicaciones lúcidas y tranquilizadoras dentro, digamos, del estado, lo que es el estado de alarma, ¿no?
Sí, exactamente, insisto, enhorabuena y bueno, pues vamos, no hay que bajar la guardia y sí, yo creo que es un buen ejemplar autóctono, ¿no? En Miguel Montoro, aunque tenga apellido del ex ministro de Hacienda, ¿no? Pero bueno, aparte bueno. De eso, hay que tenerlo en cuenta. Y ahora, si me permiten, muchas gracias, que tengo otra rueda de prensa ya en la televisión.
Muy bien, señor Simón, muchísimas gracias.
Gracias, muy amable.
Adiós, señor Fernando Simón. Pues mira, Rodi, yo tengo este seu teléfono y ya lo estoy cridando, así que perdonar y no es bueno, ¿no?
Sí, sí, ya lo tenemos, a Miquelet.
Yo diría que...
¿Miquelet?
Sí, sí.
¿Where?
Where, ¿cómo va?
Hola.
Miquelet. Enhorabona. Ens acaben d'informar que ets el representant de Balears al Consell de Savis.
Sí. Ara donava menjar les gallines. Bé, gràcies. Això va ser un imall que me van enviar. Perquè me van dir que podia ser el representant per poder xerrar i per poder informar.
No, sí. A més, tu expliques molt bé totes les coses, no? Tens una manera com a molt didàctica i molt propera de explicar qualsevol tema. Per això te volia demanar,
sí,
digues.
Sí.
No, te volia demanar si mos podries explicar a tots, per entendre-ho, com és l'estructura del coronavirus.
Això que veus, aquesta bolla, això és com el coronavirus. És com una taronja, però en lloc de tenir la clovella, el que té és una capa com a digreix, com a seïm d'esport. I té unes pues, i aquestes pues és el que se clava a la d'argimella, i per això m'ho fa tossir. I vosaltres direu, hi ha vacuna. No n'hi ha de vacuna. I què és una vacuna? Hi ha una vacuna, és que les defenses del nostre cos, diguem que se'n recorden, reconeixen el virus perquè ja l'han atacat abans. Ara, per exemple, si arriba un virus d'un constipat, allà les meves defenses diuen al virus Hòstia, pilotos! Oh! M'encanten! I se les mengen i les maten. Però el coronavirus, els meus glòbulos blancos, quan te'l veu et diuen, hòstia, coronavirus! Oh, quina por! Me'n vaig i no fan res. Saps?
Molt ben explicat.
Com un rellolim que et fa reir. Una cèl·lula per reproduir-se. La cèl·lula és com una patata i la bolleta, el virus, se fica la patata i amb això la patata comença a treure vironets.
Bueno, Miquelet, se mos acaba el temps, però
molt bé.
Ho has fet molt bé i si t'apareix un altre dia te telefonem i mos expliques més coses. T'apareix bé?
I si m'haguéssiu avisat perquè es duit una llangonissa.
Ai, això és la propera vegada, eh? No s'oblidi, no t'oblidis, vull dir.
Si em vaig dur una de llangonissa.
Sí, ja ho sé. Ja... Però a nosaltres no mos n'ha duit mai cap, eh?
No, perquè telefonem de repente. Au.
Vinga.
Adéu.
Adéu.
Bé, i després d'escoltar el senyor Simón i el savi Balear,
sí.
Toca escoltar el Dream Team d'aquest programa.
Idò, sí, el Dream Team.
Idò, comencem per al nostre becari Napolini. Apolini, com està?
Bé, va bé. Una mica avorrit, tant de sort. Ahir vespre vàrem fer el concert d'Antònia Font, i V3.
Ah, mira que bé.
Li va agradar.
No sé quant era, molt bé. Jo soc un fan d'Antònia Font. Bé, estic un poc avorrit, que contau.
Vine, Joan i jo som aquí, a l'Espai Quecles.
Ah, sí? I com és això?
És un espai gran, modern, amb tot molt de disseny, amb domòtica, les parets són com d'una fusta com siberiana.
De debò l'ha costat una dobbarada.
Això no ho sé.
Ja.
Com que ja? No sigui condescendent amb jo, eh?
Hola, doña Joana. Està per aquí?
Canvia de tema.
Com va? Hola, Polini. Hola. Què mos ha preparat pel programa d'avui? Conti.
He fet un estudi sobre la relació entre la música i les matemàtiques.
Caramba, que interessant. Això és per nota,
eh? Gràcies.
Ah, expliqui, Apolini, expliqui.
M'he centrat en Pitàgores. Ja sap aquell filòsof i matemàtic grec que va inventar lo del pi.
Sí, el teorema de Pitàgores.
Pues clar, don Rodrigo, no ha de ser el pi de Pollença ni el partit del pi, o puja aquí i veuràs per tot bé.
Bueno, no es descarrili, expliqui la descoberta que ha fet.
Sí, en Pitàgores va descobrir que els intervals entre les notes de la lira poden ser formulats numèricament i l'altura del so depèn de la longitud de la corda i és possible realitzar la representació de l'escala amb raons numèriques.
Mem, expliqui-ho com si jo no sapigués res de matemàtiques ni de música.
No utilitzi condicional, eh? És que no sap.
Va, digui.
La teoria matemàtica de la música formava part d'una teoria general coneguda com l'harmonia del cosmos. La música era la expressió sonora de les matemàtiques.
Joana, què t'apareix?
Home, una mica embarbollat, però interessant en tot cas, i treballat, això sí.
Miri, té un 8 i mig.
Gràcies, ho he fet superbé, eh? I el conte, com em pujarà nota?
Ja veurem. I ara me passi amb en Joan Carles.
Una altra vegada? Bueno, anem un moment, que no sé si està berenat. Joan Carles!
Com sempre.
Joan Carles!
Sempre, està igual, menjant.
Estic aquí. Què, com esteu? Bueno, és que res.
Què sé jo?
Ah,
m'espera.
Que ara està menjant
galletes
en
Colacao. Oh. Quina gola.
Xef, en Santi Tauro. Ei, Santi, com va?
Que Santi, Santi ni Santi, sóc jo.
Vostè. Ja no sé ni per què veig, ja no sé ni per què agafes telèfon, els de cada dilluns.
No, home, no, 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 no em digui això. Expliqui'm una mica què ha fet aquests dies. No sé, ha mirat la tele?
Sí, sí, i quan miro, miro la tele. Jo som molt divertida. Jo som fan de web com anem, de gent de la mà. Però Napolini no m'ho deixa veure perquè posa d'aquestes coses modernes que pots elegir pel·lícules, saps? I sèries d'aquestes americanes, de dois. Jo no puc mirar-les, només pel·lícules rares.
Bueno, vol participar a la secció de na Joana?
Sí, que hem de dir, si no queda més remei.
Ai, Déu meu, carai, quin esforç.
Anem a la secció de na Joana. Joana, sona la música de la teva secció que tens per nosaltres.
I d'avui volia parlar de curiositats musicals.
Vols xerrar de cançons que es posen de moda durant l'estiu?
No, això seria parlar més aviat d'aberracions musicals, Rodi. Per exemple, heu sentit parlar mai de l'oïda musical?
Oïda musical? Jo les faig servir quan som a sort. Així no senten els avions, perquè els avions passen per damunt jo del meu cap. De tant en tant... De tant a prop que passen, que me despentinen.
No, però... Jo crec que vostè deu voler dir els Wallmans, no?
Sí, que... És aquell aparatet, no?, que es col·loca a les oïdes per escoltar música.
No me parli en anglès, que és això de Wallmans. A mi em ronyi, que jo soc d'aquí i aquí se diu oïda musical.
Bé, molta gent, d'excepció d'en Joan Carles, que és com d'una altra galàxia, se pensa que tenir oïda musical vol dir escoltar les notes i ser capaç de reconèixer-les.
Jo creia que això era l'oïda absoluta, se deia.
I així és, Rodi. És oïda absoluta. Quan sents una nota i sense cap referència d'una altra nota, ja saps quina nota és.
Sí, nota, nota, nota. Això què és? Un embolbiment. Jo tinc una altra que no està per vostè. Doni Antònia.
Amen.
El fil musical, de musical fil, per en Ronyi.
Sí, a veure, a principi era un article de luxe, només per certes cases benestants, no sé si ho sabia, Joan Carles, però vaja, avui en dia està present a gairebé tots els comerços.
I, Joana, què me'n dius el tinnitus? També és un fet ben curiós, el tinnitus.
Tinnitus, què és tinnitus. Això? Emperador romano.
Bueno, molts de músics, com que han de suportar durant molt d'anys un volum molt alt als concerts, de vegades sí. Tenen una dolència que se diu acúfens o tinnitus, que és com una mena de xiulet constant, com molt molest, que senten sempre a l'interior de l'oïda.
Sí, això crec que li passava al líder de Coldplay, Chris Martin, que utilitza uns protectors justament per evitar això, no? Els sí. Com es diuen? Els acúfens.
Acúfens,
no?
Acúfens, crec que sí.
I no digueu-li que me les passi en això, que jo també tenc una acúfina d'aquestes a casa nostra.
Vostè pateix de tinnitus?
De dona pateix, jo. Quan me crida, és la meva dona. Juanito, vine aquí tot d'una, Juanito. Hombre, aquest crit se me queda dins del cap. Me pareix que vagi a plorar.
Juanito, li diu la seva dona.
Diu que Joan Carles li sona massa a rei i que ella és republicana, el que t'arreglaràs.
Però és que la seva dona té caràcter.
Ja ho crec. No saps que bé que estic aquí jo, que anà a Polini. No pots partir. Ara ja fa com a l'hora de les croquetes que fan. Sa mare fa unes croquetes boníssimes per sopar. Sí que, senyor, sabeu què vols dir? Que com que no me pagueu i no me donau sopar, me'n vaig a menjar croquetes. Au, s'ha acabat la secció. Quin bon!
Mínima pausa per escoltar bones propostes de la ràdio i tornem tot d'una amb bons moments de la temporada.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Benvingut
benvingudes i benvinguts al Tentol, el primer concurs en el qual concursen totes les lletres.
No me podeu fer competent per a mi meu, perquè ella va perdre i li sabrà greu.
Escoltarem gent d'arreu de les Balears que ens parla del tema d'avui, la música.
Ah, Fabial.
Com es llaüts, mandolina, sabandúria, seguiterres, guitarró.
D'on m'has dit que és?
De quin poble és la persona que parla?
Els balls populars i les cançons populars.
De Formentera.
Cada dimarts, a les 6 del capvespre, a IB3 Ràdio, amb Adrià Martí i Margalida Mateu.
Encara no coneixes els podcasts d'IB3Música.com? Idò ara tens l'oportunitat d'escoltar-los de dilluns a divendres a les 11 del vespre.
Edicions extres de Just Time i el funk d'Òrbita Trans. Els clàssics de la lira d'Orfeu. El pop balear col·leccionable. La suma de l'art i el pop a tratar. L'avantguarda de 140 dB i l'underground balear a Sutja.
Els podcasts d'IB3Música.com ara a IB3 Ràdio. I quan vulguis i on vulguis a IB3Música.com. Sempre que tinguis dades, és clar.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, això era i no era.
I continuem amb l'emissió d'uns dels programes que hem triat per escoltar aquest estiu. Continuem en directe a IB3 Ràdio, són les 8:25 i ara estàvem escoltant, continuem escoltant de fons, una sinfonia composada pel nostre proper convidat, un jove de 25 anys, però amb un currículum d'aquells que tomben d'esquena, no? Amb només 4 anys va començar els estudis de violí, amb 6 anys de piano, amb 7, una obra seva va estar premiada a la 5ª trobada de violinistes de la Mediterrània, amb 14, composar l'òpera Aquiles. Ell és un campaneter universal que ha portat la seva música fins a l'altre costat de l'Atlàntic, fins a Los Angeles, i el millor de tot és que és un amic amb el que he tingut el plaer de treballar. Ell és en Toni Mairata. Benvingut, Toni.
Hola, què tal?
Com estàs?
Molt bé.
Ara no ets a Los Angeles, no ets a Califòrnia, però explica'ns una mica què feies fins fa poc a Los Angeles.
Bueno, Los Angeles, te faig un poc de resumen de dos mesos. Pues, el que vaig fer va ser part d'un període de curtmetratges, un d'ells varen gravar la música de Budapest, varen... Ell està fent feina d'orquestrador d'una pel·lícula de Netflix i això eren les darreres coses que vaig estar allà. I després ja jo he de venir cap aquí amb tot el virus d'aquesta història.
Clar, perquè tu vas viure el començament de tota aquesta història, els primers casos de contagi als Estats Units. Explica'ns una mica com va ser tot el procés fins que vares tornar estant allà.
Sí, bueno, pues aquí ja, a principi de gener, ja la gent xerrava, no?, del coronavirus i tal, però, claro, el primer ningú se pensava que tindria aquestes conseqüències. Fins i tot, per febrer va venir la meva família allà, o bé, menys mal que va ser venir per febrer, perquè si haguessin esperat un poc més, ja no hi hagués un viatge. I allà el que feia jo, més que mirar com estava allà, era mirar com estava Espanya, perquè Espanya va empitjorar abans que els Estats Units, no? I després Nova York, també. Però, bueno, van amb Espanya i Itàlia, ja vaig començar a veure que la cosa s'embrutava. La gent allà també va començar a reaccionar d'una manera un poc estrafalària. Bueno, el que va passar a Espanya també em vaig menjar en el supermercat i tot això, no?
Clar.
I la darrera vegada que vaig anar al supermercat on no hi havia carn, gent ni mica de carn, on no hi havia...
Sí, finalment la gent és igual a totes parts, no?
Sí, passava el mateix aquí. I fins que vaig veure que a Nova York també ja se començaven a posar a fer les coses, que ja deien que les bufies de Los Angeles ja estaven, sense que hi hagués quasi casos de coronavirus, ja estaven bastant completes, bastant plenes, i pues ja vaig començar a fer un pensament i vaig dir, hauria de partir. I vaig decidir tornar a Mallorca, perquè ara mateix ja hi va arribar un moment que estava descrit, està confinat, no podies anar enlloc, estava en restaurants, tot el que són llocs públics estaven tancats. Allà també estava dirigint una orquestra d'estudiants i, claro, se va haver d'acabar tota aquesta història també, perquè no podíem fer concert, no podíem assajar ni res. I vaig decidir tornar. Que va ser també una decisió presa en molt poc temps. Vaig comprar els bitllets i faltaven ja 48 hores perquè partit l'avió i m'ho vaig treballar amb tot el que tenia acumulat durant 3 anys, de trastos, de llit, mobles, i, claro, havia vaig haver de tirar moltes coses, tot el que vaig poder ho vaig donar, i va ser partir corrent-se'ls cap a mi. Això va ser...
Hola, Toni, jo som la Joana. Com va? Mira, anem uns anys cap enrere, el 28 de juny del 2015 en el castell de Sant Mas, d'Andratx, es va estrenar a nivell mundial la sinfonia La Serra de Tramuntana, que ara sonava. Una sinfonia que destaca pel seu significat i bellesa. Com va néixer aquesta història tan maca?
Bueno, aquesta sinfonia va néixer d'en Joan Barceló, que em va fer ser càrrec, que és el director de l'orquestra que va estrenar, que és l'orquestra de Silla Balears, juntament amb el Pesca Ciutat de Mallorca, dirigit per Joan Lainer. M'ha de fer encàrrec d'aquesta sinfonia dedicada a la serra, i que, per cert, s'estrena, es va estrenar amb un muntatge audiovisual, que va quedar molt bé, amb imatges de la serra, doncs, no? I, bueno, a partir d'aquí, pues, jo vaig intentar muntar-me un poble d'aquesta història dins la sinfonia, que havia de ser, ja que teníem aquest suport audiovisual, pues, vaig intentar explotar-lo al màxim i la vaig dividir en 4 moviments que representaven les 4 estacions de l'any a la serra. I a través d'això pues, anava contant diversos fets, anava narrant en la música diversos fets, uns més relacionats amb la naturalesa, i altres més relacionats amb la interacció d'humans amb la serra, el missatge de preservació, de... també havia estat, me'n recordo aquest any, hi va haver el gran incendi de la Trapa, pot ser?
Sí.
És d'Andratx,
bueno. Sí, de... Sí. I... Estellencs, per aquella zona.
Exacte. I, bueno, en sobre també vaig intentar descriure aquest episodi tan negre que hi va haver i després conscienciar la gent de...
Clar.
Que l'havien de cuidar
la
serra, realment.
Tu, la teva música està, i ara escoltant les seves paraules, és una música, podríem dir, de concerts, en aquest cas una sinfonia, però tu tens debilitat, podríem dir, per la música de cinema, per les bandes sonores. Explica'ns com és això, com és aquesta trajectòria cap a la música de cinema.
És a dir, com me vaig decidir cap a la música de cinema.
Sí.
Sí, bueno, pues jo vaig començar, claro, jo m'havia criat dins el que és el món de la música de concert perquè estudiava violí, no? Però sempre ja m'havia agradat de venir la música de John Williams, d'aquests compositors, i va arribar un moment que jo per meu compte vaig començar a experiments, agafant vídeos, això, veurement com quedaria la meva música en el mateix temps amb un vídeo, no? I a partir d'aquí pues, vaig anar provant i vaig veure que m'agradava molt. Després veure com casava el resultat de la música en la imatge i com la potenciava moltíssim més. Ho vaig trobar molt interessant i a partir d'aquí pues, ja vaig començar a inclinar-me cap en aquest tipus de música. I bueno, he seguit fent música de concert també, vull dir, faig dues coses. Però professionalment m'he decidit més a la música de cinema i també m'agrada molt també perquè en funció del projecte ha d'escriure sempre música molt variada, és a dir, si un s'ha de fer una pel·lícula de pop pues, ha de fer un tipus de música, si has de fer una música de comèdic pues, algun altre món diferent, se pot experimentar molt, se pot jugar molt en la tecnologia i mesclar amb instruments.
És molt versàtil, no?
És molt versàtil, se poden fer moltíssimes coses i això també vol dir que hi ha moltes coses per fer, no? És un camp molt interessant.
Bueno, Toni, un gust saludar-te, un gust xerrar amb tu i ara m'acomiadaré de tu i després posaré una cançó que tu has fet la música, la melodia i que jo te vaig ajudar una mica amb la lletra, que és una cançó que té a veure amb un projecte que encara no està estrenat, que és un documental que hem fet plegats, que no em xacapan, sí. O sigui que el primer de tot t'agraeixo que mos hagis acompanyat i si t'apareix, escoltam la cançó, t'apareix bé?
Ja, beníssim. Moltes gràcies.
Molt bé. Idò, anem ara amb Dog Days of Summer.
Això era i no era, amb Rodi Palongi.
Molt bé, i ara anem cap a Eivissa, que crec que també està en fase 1, i crec que ens està escoltant Margalida. Margalida?
Hola, com va?
Com
Hola.
Està?
Molt bé. I vostès com va això?
I aquí estem.
Sí?
Esperant xerrar amb vostè.
Ah, estic contenta, la mar de bé, perquè si no... Jo m'havia preparat I... una xerrada per fer i si no m'esperàveu ja em direu.
Això... Sí, quedaríem un pan de nassos, eh?
Sí, sí, sí.
Bé, bon... mos conti, què està fent aquests dies? Encara està amb aquells cursos que feia la gent sí. que passava corrent-se'ls?
Sí, sí, molt. Ha anat molt bé, d'una setmana a l'altra tinc moltíssims més d'alumnes i molt bé, la veritat. És un curs que ha començat a distància, perquè ja sabeu que us vaig explicar que era un curs que jo feia de pagesa, perquè la gent ara vol tornar al camp, eh?
Perquè... Clar, sí, això és vera. S'han d'anar a compte que per menjar...
Bueno, la força una mica també... però bueno, el cas és que resulta que aquest curs a distància és perquè la gent passava corregent per veure casa i per veure els terços que jo tinc, perquè tinc moltes terres, Joana, moltes, la veritat, sí. Sou no tant, però terres moltes.
Moltes.
I m'agrada amb la humilitat que ho diu.
Sí. Bueno.
És una terratinent, vostè, no?
Sí, molt.
Estem parlant amb una terratinent.
Quasi tot el poble és meu. Sí, perquè la família, bueno, com els Borbons, mos vam anar casant entre naltros. I vaig acabar que s'era veire jo i tinc molta terra. En fi, el cas és que... que això, que la gent sí o sí té que passar per veure casa per alguna finca, això quasi no es pone sol tampoc en les meves terres. I les cases que anaven a córrer i me preguntaven, Margalida, com va, què fa? I vaig dir, no, què fa, no, vos vaig a fer un curs perquè aprengueu vosaltres a ser pagesos. I tinc, bueno, això, molts d'alumnes i el tema d'avui quin era?
Bueno, no, jo, a mi el que m'agradaria... Avui anem
de cabassa,
de cançonetes, però
de
una cosa que li volia demanar.
Sí, digui,
jo li volia demanar. Vostè, estic molt encuriosida per saber quins recursos pedagògics té vostè a sort d'ensenyar, perquè vostè no és mestre. Què fa per transmetre els seus coneixements?
Home, Joana...
Quines eines emplea?
Joana... Això de que jo no som mestre, no sé d'on s'ho ha tret, jo som...
Bueno,
perdoni. Perquè, a veure, si no fos mestre no hi hauria alumnes, m'entén?
Això també és vera.
I sí que ho som, mestre. I d'això pedagògic, el que jo faig és que me n'he de compte que en les cançons van molt bé per aprendre la lliçó. Perquè a través de la música... amb una cançoneta, la música tot entra. I jo, a part de ser tenir moltes terres, també som molt artista. I vaig dir, idò, però artista no de, tampoc de que ho hagi estudiat, sinó que ahir vaig néixer molt artista ja. I els hi faig, segons la lliçó, que sigui des dia, els hi faig una cançó final. I se'n van a dormir amb aquesta cançó i els hi queda.
Clar, enteneu? Ben pensat.
Clar, ara, per exemple, la feina que hi ha, que si vostès són pagesos, ja ho deuen saber, és que l'herba creix molt. I s'ha de llevar l'herba. I l'herba s'ha de llevar seixada. L'herba no s'ha de llevar, que hi ha molta gent que hi tira esprais. No.
Sí,
s'ha de llevar...
Què vol dir esprais?
No, amb verenos no, perquè això ho mata tot. Clar que mata l'herba, clar. Però és que ho mata tot, és que no queda res. I jo els ensenyo com s'ha d'utilitzar l'aixada, que l'aixada, per utilitzar-la bé, és com quan jugues en el golf, però en lloc de ser d'un costat a l'altre, és de davant en darrere, jo els explico.
De davant en darrere, però cap a un mateix. Això és una mica perillós, no?
A veure, per jugar en el golf, és de dret a esquerra. No?
Sí.
En sopar l'hoquell. Perquè aquí a Eivissa juguen més en els golfs que no caben. Per això jo els hi poso exemple dels golfs. Bueno, el cas és que jo els hi dic que s'aixada és el que hem de fer per llevar l'herba. I que també fan molt d'esport.
I com és aquesta cançoneta? Com és aquest estil?
I tenim, per exemple, bueno, jo és que treballo tots els estils. Tots. Però ara, per exemple, la cançoneta és estil publicitari, no? Com una publicitat. I la setmana passada tots la cantaven, que és, per exemple, diu "Aixada és millor herbicida del món. Aixada. Val? Això seria, diguem...
Molt bé.
Molta ferradissa.
Margalida, veu que no dic res perquè estic escoltant en un segon plano com xerrava amb vostès.
Bueno, frustris, és que també jo, perdoni, jo duc un rato escoltant i parla molt vostè. Un rato que calli tampoc no passa res, no?
Bueno, continuï. No sé per què dic res.
Quins altres estils té?
Ah, bueno, tots, més o menys m'amaneix bé en qualsevol, ja li dic, estil, per mort de ser meu... qualitat, diguem, d'artista. I ara he fet també, perquè les herbes me diuen quines herbes són, i he fet una cançoneta estil en fos que es titula, que espereu, perquè m'han dut els alumnes, espereu, ho heu de sentir, sí o sí, m'han dut i tot música, perquè m'han dit molt bé, però ja s'escolta, no? Val,
sí,
i
s'escolta.
Sí o no? Sí, no?
Posa un poc més fort, Ventura.
Diu.
Sí.
Diu així. Plets verdolagues, mort d'Hortolà, herbes pudentes que hem anat a quedar. Plets verdolagues, mort d'Hortolà, herbes pudentes que hem anat a quedar. Plets verdolagues... Bueno, això va així, no?
fantàstic.
Se'n van, sí, se'n van amb aquesta...
Això és un estil, un estil rap, això, no?
Això és un estil és un rap. rap, sí, sí. Que he dit en fos, no, perquè m'equivoco.
Bueno.
Bueno, és igual. Que això seria, diguem, una de ses parts, no? Llavors tinc una altra que és... Ui, ja sona, m'assalta. Parau.
Que no és seria, molt tècnica, vostè,
aquest
no?
Aquest és estil... No, no, és que toc tots els estils. Aquest és estil com un passo doble espanyol.
Uh-huh.
Que, i per què? Perquè ara també es planten els planterets de floretes d'estiu, no?
Sí.
I això fa molt
sí.
polit i s'ha de fer, perquè si no, no vendran turistes. Ja que tenim moltes
Mare
flors.
Mare, primavera.
Clar, és primavera. I quines són les flors i això? Doncs pues avui he fet estil Fèria d'Abril, que els agrada molt, moltíssim. Aquesta és un hit amb J. Vinga, i veure, diu així.
A veure com sona.
Això que... Vaig endarrere. Peri.
Ui.
Petúnies i palometes, rosa mística, clavell de moro, au, 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 famaguera. Ai, algun queraniu. I aquí va damunt, esparreguera.
Bueno, Margalida, ja està. Moltes gràcies.
Ja està.
Estàs molt bé, avui. Ja sí. està.
Bueno, que tornaré la setmana que ve o no? Perquè m'he de
ja veurem, Margalida.
Ja
veurem. Ja veurem.
Ai, Déu meu, així va ser Ràdio Pública de les Illes Balears.
Adéu, Margalida.
Adéu, Margalida. Adéu.
Adéu. Mínima pausa per escoltar bones propostes de la ràdio i tornar amb tot d'una amb bons moments de la temporada.
Això era i no era. Rodi Falongi. IB3 Ràdio. Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
A Eivissa i Formentera, 93.7.
I continuem amb l'emissió d'uns dels programes que hem triat per escoltar aquest estiu.
Llueve y las aceras están mojadas, todas las huellas están borradas, la lluvia guarda nuestro secreto. Ventana te echo de menos, los días pasan y son ajenos, el frío me abraza y me parte en dos, la lluvia cae sobre los tejados, donde fuimos más que amigos, recuerdo que dormimos al abrigo del amanecer.
Y ya tornem, això era i no era. Aquesta veu celestial que estem escoltant és una amiga que avui ens visita a l'altre costat del telèfon. Ella és a Sevilla, tot i que és malaguenya de Ronda, que a més de cantar meravellosament és també escriptora, compositora. A l'any 2007 va ser la primera guanyadora del reality show Factor X i al febrer del 2019 va ser la guanyadora de Tu cara me suena. Actualment copresenta el talent show de Canal Sur Tierra de Talentos. I per si això no fos suficient, ella té la carrera de Filologia Hispànica. En fin, ella és na Maria Villalón. Bienvenida, Maria.
Muchas gracias.
Vaya currículo, ¿no?
Estoy muy activa, me gusta hacer muchas cosas.
Sí, o sea, ha sido una presentación que, vamos, realmente con muchas cosas que contar, con muchas cosas que contar. María, estás en Sevilla. ¿Cómo estás llevando estos días, estos tiempos? Explícanos un poco cómo va la cuarentena.
Bueno, pues sí, yo estoy aquí en Sevilla porque justo estaba grabando Tierra de Talento. Y es verdad que los primeros días lo llevé un poco peor, pero porque vivía bastante obsesionada con las noticias y con todo, y yo soy muy muy sensible, y es verdad que me afectan mucho las cosas. Entonces lo que ocurre es que los primeros días estaba muy triste, hasta que dijimos, a ver, no puedo estar así todo el rato. Y entonces es verdad que ocurrió una cosa que me ayudó mucho a llevar esto bien, y que yo creo que ha sido lo mejor que me ha pasado durante la cuarentena, y es que se me ocurrió empezar a subir versiones a las redes sociales y empezar a subir canciones cantando desde casa, que era una cosa que nunca había hecho. Y la verdad que en ese sentido te puedo decir que la música me ha ayudado mucho, y espero que nosotros pues también hayamos ayudado con estas canciones a quien nos haya visto a través de las redes sociales.
Es que realmente la música se ha convertido como una especie de bálsamo, y como que se ha revalorizado, no la música solamente, sino todas las artes, donde la gente, digamos, encontraba en ellas una manera de, bueno, de llevar mejor todo esto, ¿no?
Yo creo que sí, efectivamente, no solo la música, sino el arte en general. Sin duda, tanto la música como el cine, el poder ver series, el disfrutar de libros, ha sido una cosa que nos ha salvado durante la cuarentena, que nos ha hecho compañía y que nos ha hecho por lo menos como una especie de eso, ¿no? De bálsamo durante estos días. Así que espero que, como tú bien dices, esto haya servido para que se valore más el trabajo y se valore más el mundo del arte, ojalá que sí. Y también pues todo el mundo ha sido muy generoso, ¿no? Porque continuamente las redes sociales estaban llenas de conciertos en directo para acompañar, para que los días fueran más ameno en casa, y yo creo que bueno, que el público y la gente ha valorado mucho esa parte tan bonita que ha habido de solidaridad y de entrega a cada uno un poquito lo que lleva dentro.
Y te está llegando mucho retorno, mucho feedback de tus seguidores. Me imagino que bueno, que es, la música que estás y los conciertos que estás haciendo a través de las redes sociales, debes tener un montón de opiniones y de comentarios de la gente que te sigue.
La verdad que sí, que es muy bonito, ¿no? Cuando por ejemplo pues creas una versión, haces una versión que es una canción que todos conocemos y le das una vuelta, y de repente tanta gente te escribe, te da la enhorabuena o te dice algo bonito, pues la verdad es que te anima a seguir haciéndolo, porque al final es como el regalo, ¿no? El saber que alguien ha podido disfrutar viendo lo que has hecho aquí en casa, que pues bueno, todos tenemos los mismos medios, prácticamente pues el móvil y poco más, pero al final es un poco reinventarse y buscar la manera, que es lo que hemos estado haciendo todos durante esta cuarentena.
Hola María, yo soy Joana, ¿qué tal?
Hola, ¿qué
Mira,
tal?
Te quería, tú has sido una artista precoz, o sea, porque con tan solo 14 años ya sacaste tu primer disco, que sí, se titulaba Entre Sueños. ¿Cómo recuerdas esta experiencia de tan jovencita?
Pues sí, ese primer disco lo saqué y lo fui vendiendo literalmente puerta por puerta y casa por casa, tienda por
¿Ah,
tienda?
¿Sí?
Claro, porque yo soy de una familia humilde y lo que hicimos fue pues embarcarnos en la locura de pedir un préstamo para grabar ese primer disco. Y claro, el dinero había que recuperarlo porque el préstamo había que pagarlo. Claro. Entonces lo recuerdo como una época muy bonita en la que se empezaron a cumplir sueños, pero también como que desde el principio supe lo complicado que es esto, que nadie te regala nada, porque tú imagínate, teníamos que vender 1000 discos para conseguir pagar el préstamo, y imagínate en la de casa y en la de sitios que yo pegué para vender 1000, cuando la mayoría de la gente evidentemente te mandaba al carajo, pero luego otros muchos te lo compraban y hubo que pegar muchas puertas. Entonces como que desde el principio tuve los pies en el suelo y supe que esto no era un camino fácil, que esto era una montaña rusa, pero al final el aprendizaje, ¿no?, que he tenido desde que empecé hasta hoy, el que seguiré teniendo, es lo más importante, ¿no? De lo que si echo la vista atrás, siempre me quedo con eso, ¿no? Con la cantidad de aprendizaje que hay en cada paso que voy dando.
¿Y es cierto que en un momento dado decidiste o pensaste en abandonar la música?
Sí, sí, cierto, cierto. Pues mira, eso fue finales de 2017. Y bueno, pues lo que me pasó es que llegó un punto que dije que ya no me queda nada por intentar. Todo lo que estaba en mi mano lo he hecho. Estaba muy cansada porque, claro, ten en cuenta que vivir de la música aquí es muy difícil, es muy complicado. Entonces, claro, yo llevaba toda la vida teniendo otros trabajos que eran los que me daban de comer y luego el poco tiempo libre que tenía era para la música. Entonces, llegó un punto que estaba agotada, pero agotada de agotamiento absoluto y dije, es que lo mismo esto no está para mí y no pasa nada porque lo importante es que yo lo he intentado y, vamos, todo lo que se me había ocurrido y todas las puertas donde podía haber tocado las toqué y entonces pues decidí dejarlo, pero no desde el drama, ¿eh? Siempre lo digo porque creo que es muy importante resaltar que yo dejé la música a finales de 2017 diciendo, bueno, pues otra cosa maravillosa seguro que está para mí, no pasa nada. Y me fui a vivir a Escocia y cuando llevaba allí ya un tiempecito viviendo... Yo ya había dejado la música todo de lado, pues me llegó la gran oportunidad de mi vida, que fue Tu Cara Me Suena hace un añito y poco, sí, y que me ha dado la oportunidad de volver a la música. Entonces, yo creo que si yo no hubiera hecho tantas cosas a lo largo de mi vida, de intentarlo tantas veces, seguro que esa oportunidad de Tu Cara Me Suena no me habría llegado. Por eso yo creo que las cosas hay que intentarlas, porque al final la vida siempre te recompensa y como dice mi madre, lo sembrado siempre se acaba recogiendo. Y yo ahora siento que estoy recogiendo ese fruto de tantos años, la verdad.
Bueno, María, nos encanta acabar con este mensaje tan positivo, tan positivo. Y la pregunta es, la última pregunta que te queremos hacer es, ¿cuándo vas a venir a Baleares? Si es que en este momento se puede hacer algún tipo de plan.
Pues mira, tengo muchas ganas de ir para allá, ya no solo a dar un concierto, sino a disfrutar. Tengo grandes amigos en Mallorca y voy todos los años varias veces, así que espero que cuanto antes pues esto pueda volver a la normalidad para que podamos seguir visitando nuestra tierra, seguir visitando a nuestros amigos y ojalá que pronto también pues podamos volver de concierto. Así que espero ir muy prontito por allí.
Muchísimas gracias, María. Un abrazo muy fuerte y espero que nos veamos cuando vengas.
Eso espero yo también. Un abrazo y un besito a todos los que nos han escuchado.
Adiós, María. Muchas gracias.
Hasta luego. Adiós.
I ara anem a escoltar... I ara anem a escoltar el conte que ha escrit Napolini, que diu així, el tinc aquí davant, quina nota li donarem. Podeu imaginar-vos un món sense música? Jo, Apolini, becari entrat en la cinquantena, no puc. Un món sense música tampoc seria un món en silenci i encara romandrien intactes la remor del mar, el cant dels ocells, el soroll de les ciutats, de les veus humanes. El món continuaria sent un lloc sorollós. No, un món sense música no seria un món en silenci, seria simplement un món sense música. Un món que mai hagués conegut a Beethoven, a Serrat o a John Lennon. Paraules com flamenc, sinfonia o pop no tindrien cap sentit per nosaltres. També perdríem aquells moments que només recordem perquè van acompanyats d'una melodia a la nostra memòria. Us podeu imaginar un món sense música? Perquè jo no puc. Recordo les cançons que la meva mare em cantava de petit i que m'ajudaven a vèncer la por a la foscor i a poc m'anava quedant dormit entre els seus braços. També recordo que amb la música vaig posar-me la primera disfressa mentre ballava el ritme dels pallassos de la tele. Més tard, amb cançons italianes i franceses i sense entendre la lletra, em vaig enamorar per primera vegada. Encara quan escolto aquestes cançons m'emociono. Durant els anys de rebel·lia escoltava els cantautors mentre de Cuba arribava la trova i en aquells temps es barrejaven els Beatles amb els Rollings, amb Mike Oldfield, amb Alan Parsons. Després em vaig trobar amb Freddie Mercury i en aquell moment vaig prendre consciència de la importància que té la música a la nostra vida. També recordo pel·lícules com Cinema Paradiso, La vida és bella, La llista de Schindler, Indiana Jones, La guerra de les galàxies. Al cinema li passa com a la nostra vida. No seria res sense una banda sonora. I ara, en aquests temps del maleït Covid, la música ens ha rescatat. Ha transformat la tristesa en il·lusió, les ganes de plorar per les de cantar. Músics, cantants, orquestres, corals, òperes, tots ens han ajudat en aquests dies aportant notes que eren un cant a l'esperança. I ara ens tocarà a nosaltres, en quant hagi passat el malson, tornar-los el que ells ens han donat i omplir teatres i concerts, consumir música i tenir clar que, a l'igual que passa amb la sanitat i l'ensenyament, la música i la cultura no es toquen. I fins aquí l'emissió d'un dels millors programes de la temporada. Moltes gràcies per la vostra companyia. Vos esperem la setmana que ve. Adeu.